Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
S'acosta el 8M, el Dia Internacional de les Dones, i tornem a aflorar aquesta setmana amb xifres que, no per reiteratives, deixen de ser doloroses i vergonyoses. Els advocats d'ofici de Barcelona tenen cada dia 35 dones víctimes de violència de gènere. Una mitjana que en un any ha crescut un 9%. I només aquest mes de gener passat, aquests professionals han assistit un miler de dones.
La veritat és que ens esgarrifa que les dades continuen a l'alça, no? I ens trobem que des de que les noves competències de les agressions sexuals i la violència de la dona s'han concentrat en un sol jutjat, de l'octubre fins ara al 28 de febrer estem en un 2,7% més d'assistències al detingut.
La majoria són denúncies d'una dona cap a la seva parella o exparella. L'any passat els advocats d'ofici van atendre més de 12.800 dones. I per què pugen els casos? Doncs perquè, entre altres factors, hi ha mecanismes que faciliten que es denunciï.
La víctima ara té assessorament lletrat. Era una reivindicació de l'advocacia de Barcelona que pogués tenir assistència des de comissaria. Aquesta assistència dona lloc que els procediments vagin en augment.
I que pugin els casos no és un fenomen exclusiu d'aquí. Segons un informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, les xifres de dones víctimes de violència masclista pràcticament no han variat en l'última dècada. Una de cada tres dones han patit violència física o verbal pel fet de ser dona, una de cada cinc ha estat maltractada per la seva parella, una de cada tres pateix assetjament a la feina. El sistema falla, adverteix la Unió Europea, i és evident que calen esforços addicionals.
Catalunya al dia.
De seguida en parlem, passarem també per l'Hospitalet de Llobregat. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Perquè, juntament amb Barcelona, és epicentre d'un desplegament policial notable contra una suposada xarxa de tràfic de drogues.
Una trama amb vincles amb Itàlia i que traficava sobretot amb cocaïna i haixix. En l'operació participen 150 efectius, entre els quals les unitats d'antidisturbis, de drons i la unitat canina.
Doncs, parlant de policia, els Mossos tenen estant propi al Mobile World Congress i hem anat per veure què hi expliquen, què hi exposen.
I hem trobat una sala de coordinació policial d'última generació. Es basa en l'anàlisi automàtica de les imatges que poden arribar a captar tots els dispositius pròxims al lloc on ha passat alguna cosa.
Ens ubica les càmeres que hi ha al voltant d'aquell incident i això ens dona informació de manera automàtica del que pot estar passant allà i fins i tot poder determinar qui està implicat en aquell incident.
I en un altre estant, el de l'Institut Català de les Empreses Culturals, una empresa de Barcelona, i presenta unes ulleres de realitat virtual per poder veure un concert a primera fila i sense cues.
Com a solució als sold outs o ja si tens algun problema de mobilitat que puguis accedir a través de la realitat virtual i streaming a un concert o festival.
I probablement recordareu que us vam parlar del projecte d'aquesta línia de molta alta tensió que Red Eléctrica vol fer entre l'Aragó i Tarragona. Són 180 quilòmetres amb torres de 55 metres d'alçada que creuarien una trentena de municipis entre la Terra Alta i el Tarragonès. Doncs bé, ara el projecte és en fase d'al·legacions i se n'han presentat atenció més de 14.000.
I la plataforma que capitalitza el rebuig a aquesta mat creu que el nombre acabarà sent encara més alt perquè falten els recursos dels particulars. També preparen noves accions de protesta.
Estem convençuts que tal com vam poder fer el 2012 i el 2022, aconseguirem parar aquesta línia i aconseguirem que el territori del sud es deslliuri d'una nova amenaça.
I des de Girona ens explicaran la discussió que hi ha entre naturalistes i animalistes sobre si s'han de sacrificar o no els coipús del riu Unyà.
Els animalistes argumenten que aquests rosegadors els van importar de França pel negoci de la pell i que, per tant, ells no tenen la culpa d'haver anat a parar un medi que no és el seu.
Que sempre anem a lo fàcil, a la mort, a la persecució, i aquests animals tenen els mateixos interessos a viure que tu, que jo.
Per contra, els naturalistes recorden que són una espècie invasora i que se n'ha de limitar la població.
Provoca danys greus en l'ecosistema, especialment en aquells ecosistemes més degradats.
Pel que fa al trànsit, ha tornat a ser un matí complicat. Com ho tenim a aquesta hora? Alguna incidència important? Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Cel. Doncs ara a les rondes hi ha algun tram amb intensitat, però sense problemes. A Horta, cap a Trinitat, a la Ronda Dalt. També a la Ronda Litoral, a la Zona Franca, en sentit Besòs, i entre el Fòrum i la Barceloneta, cap al Llobregat. I sí que tenim un parell d'incidències, però amb un quilòmetre més o menys de retenció. Un vehicle variat a la C-17, a la Garriga, cap a Vic, i un carril tallat a la P-7, a l'Ametlla de Mar, direcció imposta per la reparació de la via després de l'accident aquesta matinada d'un camió.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, seguim amb tranquil·litat, però cel enterbolit i algunes pluges amb fang, eh?
Sí, comença, bon dia, a moure's tot plegat. Tenim quatre gotes en alguns indrets de Catalunya. Plou una miqueta, fins i tot neva una mica al Pirineu més occidental, a cotes més elevades. I, efectivament, arriba el fang, de moment de forma tímida. Demà arribarà d'una manera més notable. I demà tindrem, igual que avui, un dia variable. Sempre al terç nord i a l'extrem sud, el cel més ennuvolat amb algunes primeres precipitacions i sembla que la pluja més abundant i més extensa podria arribar el dijous, sobretot a la tarda.
Amb la Regina, no?, que li hem de dir ara, sí. Aquesta borrasca que vem.
Sí, la nova borrasca se'n diu Regina.
Doncs
sí.
L'esperarem. Gràcies, Francesc. Bon dia.
Adéu.
Tindrem també esports quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Què explicarem avui, Marcos García?
El Barça necessita una remuntada extraordinària si vol passar a la final de la Copa del Rei. Avui Barça Atlètic de Madrid, ja sabeu, 4-0 a l'anada per l'equip matalasser. També avui ha començat el recompte de suports per definir els candidats a la presidència del Barça. Laporta, Font i Síria haurien passat al tall. Carlos Sainz ja té nou copilot i també és català. Després de trencar amb Lucas Cruz, ara recluta el gironí Dani Oliveras per al Rally de Portugal. És la segona cita de la temporada al Mundial de Raids. El copilot de Vilablareix es va quedar sense poder competir al Dakar per la lesió greu que va tenir els dies previs al seu pilot, l'argentí Juan Cruz. El Jaio Pos Lleida ha presentat aquest migdia l'últim reforç de l'equip. És el base català Dani Garcia, que arriba a Lleida cedit per l'UCAM Múrcia fins a final de temporada. I en voleibol, el Sant Pere i Sant Pau pràcticament perd les opcions de poder aconseguir l'ascens a la Superliga 2 femenina quan falten només dues jornades. Les tarragonines són a 5 punts del segon classificat, que és el Ribas.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. Passen 7 minuts ara de la 1 del migdia. Comencem!
Catalunya al dia.
Cada dia el torn d'ofici de Barcelona atén a comissaria 35 casos de dones víctimes de violència masclista. Són dades de l'any 2024 que representen un increment del 9% en relació amb l'any anterior. El Col·legi de l'Advocacia valora en positiu, però que des del mes de gener la llei ofereixi assistència lletrada a les comissaries que se'ls facilita i, per tant, denuncia. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Continua, però, per tant, a l'alça la denúncia d'aquests delictes en dones que no tenen recursos per pagar-se un advocat.
Sí, l'any passat es van fer 12.852 assistències i només al gener d'aquest any se n'han fet un miler. Per tant, la tendència no afluixa. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
La veritat és que ens esgarrifa, doncs, que les dades continuen a l'alça. Referent al 2024, que han augmentat un 9,7%, i ens trobem que des de que les noves competències de les agressions sexuals i la violència de la dona s'han concentrat en un sol jutjat, de l'octubre fins ara el 28 de febrer estem en un 2,7% més.
I com expliquen els advocats que cada vegada hi hagi més casos? Es denuncia més? Realment n'hi ha més? Què passa aquí?
Clar, s'arriba a la denúncia molt tard, eh? Pensa que les dones, quan arriben al torn d'ofici, s'han hagut d'armar de valor en molts casos perquè i fer aquest pas, que no és complicat perquè normalment viuen amb els, amb els propis agressors. La degana Vallejo considera que facilitar l'assistència lletrada a les comissaries, que fins ara no era obligatori, primer hi havia una declaració a la comissaria i després, un cop s'havia fet la denúncia, començava el procés judicial, doncs ara això sí que es fa. La degana considera que això està facilitant d'alguna manera que aflorin més casos.
Sempre estem parlant de dates alcistes. Les podem atribuir, per donar una lectura positiva, doncs que la víctima ara té assessorament lletrat. Si des de comissaria, aquesta assistència tècnica també dona lloc a que els procediments, doncs, vagin en augment, però després està la part negativa, com no, que són les dades, que són dones que necessiten, doncs, aquestes assistències.
I aquí entra enterrada hi ha una xifra oculta que no es pot quantificar, evidentment. Les assistències a les dones víctimes de violència en el torn d'ofici ocupen la segona posició en el rànquing d'aquest servei. En primer lloc hi ha les causes penals, que són, per exemple, autors de robatoris, víctimes de robatoris, aquest tipus de fets.
Però en segon lloc, doncs, aquests casos...
Sí, sí, hi ha molta distància tota la part civil.
Molt bé, doncs, entesos. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Les entitats socials alerten que el sensellarisme va a l'alça arreu del país i exigeixen que es passi del debat del fenomen a l'acció de manera coordinada per part de totes les administracions implicades. Reclamen més recursos, com a mínim 100 milions aquest mateix any, i també que s'aprovi la llei del sensellarisme, que fa anys que està encallada. Barcelona, Mar Riera, bon dia.
Bon dia. L'habitatge s'ha convertit en el principal factor d'empobriment de la població i cada vegada més gent es troba en una situació de sensellarisme que va molt més enllà de viure al carrer, inclou el relloguer, els casos d'amuntegament o l'habitatge precari. Davant d'aquesta realitat i els últims casos, com el desallotjament del B9 de Badalona o del campament de la Zona Franca, les entitats socials reclamen passar a l'acció i, sobretot, més inversió per habitatge d'emergència i ajudes als ajuntaments de més de 20.000 habitants. Xavier Trabado és el president de la taula del tercer sector.
Considerem que els 30 milions que han estat anunciats al voltant del pla de xoc pel sensellarisme són del tot insuficients i mantenim i insistim que la Generalitat hauria de destinar com a mínim 100 milions d'euros per donar una resposta d'emergència raonable.
Bea Fernández, directora d'Arrels i membre de la Junta d'ECAS, explica que actualment hi ha uns 15 grups de treball debatent el fenomen, però que és urgent actuar amb el model que ja existeix i és homogeni a tot el país.
És que ens cal una acció urgent i immediata. Però ja tenim les eines que s'han d'aplicar. El que necessitem és que s'apliquin ja. Estem d'acord en que es reflexioni, però el que necessitem o el que demanem a les administracions és que d'haver-hi més coordinació interadministrativa.
A més, insten el Parlament a aprovar la llei del sensellarisme que garanteixi els drets de les persones sense llar, que forçaria, a més, els ajuntaments a actuar.
Seguim 3 minuts i un quart de dues. Operació policial aquest matí per acabar amb una suposada xarxa de tràfic de drogues que operava des de Barcelona, des de l'Hospitalet de Llobregat i també des d'Itàlia. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has estat seguint aquest operatiu, però hi ha molt poca informació, no?
Doncs sí, perquè es manté el secret de les actuacions, tot i que ens consta que els Mossos estan pendents de fer-ne pública el balanç. Fins ara només ha transcendit que la policia tenia previst fer des de primera hora d'aquest matí una desena d'escorcolls. Segons han fet públic en un comunicat, els Mossos també preveien detenir avui mateix la cúpula d'aquesta organització criminal d'àmbit internacional que operava a Catalunya i a Itàlia. Uns 150 efectius del cos dels Mossos d'Esquadra, d'unitats de diverses, com la Divisió d'Investigació Criminal, de la Sala Central d'Ordre Públic, és a dir, de la Brimo i de l'Arro, de la Unitat Canina i de la de Drons, han participat en aquesta operació, on s'haurien fet una desena d'entrades a domicilis tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat.
Entesos, doncs, gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La millora en la gestió d'emergència centra les propostes dels Mossos d'Esquadra justament aquest any al Mobile World Congress. Presenten una sala de coordinació policial d'última generació basada en l'anàlisi d'imatges i un dron que assegura la cobertura de comunicacions en cas d'emergència o de grans apagades com les que vam tenir a l'abril de l'any passat. Fira Gran Via, Purificació Barcelona.
Bon dia. La sala ha de poder rebre i coordinar totes les imatges que es generen quan hi ha un incident, com ara les recollides per les càmeres terrestres, aèries i personals dels Mossos, però també obtingudes de les xarxes socials. I el dron que presenten no depèn de bateries. Va connectat a un cable de 50 metres i és capaç de crear una bombolla al seu voltant per garantir la cobertura mòbil. Ho expliquen a 3CAT Info el comissari Miguel Ángel García i l'inspector Tomàs Escopete, especialistes en tecnologies TIC dels Mossos.
Aquest sistema el que fa és que en el moment en què es detecta un incident, ens ubica les càmeres que hi ha al voltant d'aquell incident i això ens dona informació de manera automàtica del que pot estar passant allà i fins i tot poder determinar qui està implicat en aquell incident.
El que fa el dron és crear una bombolla de comunicacions 5G, de manera que tots aquells dispositius que entrin a dins d'aquesta bombolla doncs tindran comunicacions i podran parlar pel telèfon.
A banda de l'estand principal, aquest any els Mossos d'Esquadra també són presents a l'estand de l'aeroport del futur, on presenten un nou sistema de protecció d'aeroports contra el vol de drons intrusius.
Doncs a més dels avenços tecnològics en comunicacions, la setmana del Mobile World Congress es torna a convertir també en un aparador per les aplicacions vinculades amb la producció i la promoció de la cultura. En aquesta 20a edició del Congrés, a la capital catalana, destaca com a novetat l'aplicació Música VR, que l'empresa barcelonina Gurugú, que permet veure un concert en primera fila de forma virtual. Només cal posar-se unes ulleres de realitat virtual MetaQuest 3 per gaudir d'una experiència immersiva, com explica la productora Anna Isabel Marín.
Exacte, la idea és ficar-ho com a solució als sold-outs o ja si tens algun problema de mobilitat o el que sigui, doncs que puguis accedir a través de la realitat virtual i streaming a un concert o festival. Volem apostar per festivals totxos, com seria el Primavera.
L'aplicació tant pot ser vàlida per concerts gravats com per concerts en streaming, on l'usuari pot ser espectador de primera fila. Gurugú és una de les 10 empreses digitals catalanes que són a l'estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals al Mobile, sota la marca internacional de Catalan Arts. Una avaria tècnica ha tornat a provocar aquest matí retards importants a Rodalies, a la R11 entre Figueres i Girona cap a Barcelona. Els primers trens del matí cap a la capital catalana no han sortit fins al cap d'una hora i mitja. En aquests casos, molts usuaris opten per agafar l'alternativa de l'alta velocitat, però és que el problema és que fa setmanes que aquests trens, els de l'alta velocitat, tampoc funcionen amb puntualitat. I d'això, Fèlix Martín, els usuaris se n'han tornat a queixar avui.
Sí, exacte, usuaris de Rodalies i de l'AVE. Un d'ells en Marc Casanovas, que tres dies per setmana agafa l'alta velocitat a primera hora a Figueres per anar a la feina a Barcelona. Ha explicat al Catalunya al Dia que el tren hi és, que està a punt de marxar, però hi falta el maquinista.
Però es veu que el maquinista ve amb un altre tren que surt abans del matí d'una altra estació, però sempre va amb retard. Que un cop arriba, fa el seu descans, que el tren de descans totalment ho entenem tots, però arriben mitja hora tard, es fan uns descans de 20 minuts, tots arribem 50 minuts tard. Llavors, no sé si han de contractar més maquinistes, si ho han de coordinar millor entre trens, però clar, aquí hi ha un problema que tots estem esperant un maquinista que no arriba ni sabem si arribarà.
A més, com que l'estació d'alta velocitat a Figueres és als afores de Vilafant i la de Rodalies al centre, buscar una alternativa entre un tipus de tren o un altre no és viable.
Arribar d'un lloc a un altre amb el cotxe o sense cotxes, molt complicat, i a més, quan mirem amb el mòbil Rodalies com funciona, ja veiem que va amb retard i no sabem quan sortirà. Llavors no teniu opcions els usuaris de Figueres.
Els usuaris de l'alta velocitat del trajecte Figueres-Girona-Barcelona proposen un tren llançador propi que no depengui dels retards que acumulen els trens que venen de més lluny. En un any han detectat 1.600 retards, que ara s'han agreujat.
I els municipis del litoral del Baix Penedès i el Garraf demanen reforçar el pla alternatiu de transports davant les obres de l'R2 Sud, que han de començar aquest mes de març. Els treballs a la infraestructura comportaran que la línia perdi la meitat de les freqüències amb només 2 trens per hora i sentit. Quim.
Els alcaldes signants del pacte del Penedès Marítim creuen que el pla alternatiu presentat pel govern, Adif i Renfe, és clarament insuficient i millorable i no dona resposta a la demanda existent ni demanen que revisi. Entre altres qüestions, reclamen més autobusos al corredor sud i la gratuïtat del servei ferroviari, així com de l'autopista C32 de dilluns a divendres, mentre durin les afectacions.
Hi ha indignació a les Terres de l'Ebre per la gestió del Departament de Territori en relació, doncs, amb això, amb els transports públics. La plataforma Trens Dignes Ebre Priorat reclama la dimissió del secretari de Mobilitat, de Manel Nadal. Anem a Tortosa ara. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I és una demanda que arriba l'endemà de l'entrada a l'autoritat del transport transport metropolità del Camp de Tarragona.
Sí, però que a la pràctica només es nota per a aquelles persones que van fins a Tarragona amb autobús, perquè tot el que són regionals i també els busos urbans no estan inclosos. Els portaveus de la plataforma estan fars a bones paraules que no es tradueixen en millora real. Cinta Galiana, portaveu.
Hem tocat fons en les relacions, en una persona que no mos dona cap confiança, que diu una cosa i en fa una altra, i que fa desaparèixer projectes. Projectes com el tren tram Terres de l'Ebre, que estava sobre la taula antes dels acords d'investidura perquè el Salvador Illa fos president de la Generalitat. On està el projecte de tren tram, que és el més barato, el més sostenible de tota Catalunya? S'ha desaparegut.
En aquest sentit, recorden la manca de respostes a demandes històriques.
Davant d'aquestes obres, s'ha demanat un avant o dos avants més d'anada des de Tortosa Aldea i de tornada des de Barcelona per connectivitat de les Terres de l'Ebre. No se'ns ha donat cap més avant.
Sobretot tenint en compte el tall que hi haurà a partir del dia 16 al Corredor Sud, en aquest cas per les obres als túnels del Garraf.
Minuts i dos quarts de dues. Han presentat més de 14.000 al·legacions contra el projecte de la línia de molta alta tensió entre l'Aragó i Tarragona. La plataforma contrària creu que el nombre de recursos encara podria ser més alt perquè hi ha molts particulars que n'han presentat també pel seu compte. Per tot plegat, Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Les accions de protesta no s'acaben aquí.
No, exacte. Segons diuen, l'oposició seguirà visualitzant. Després que, tancat el termini oficial, entitats, plataformes, ajuntaments i particulars afectats hagin comptabilitzat, com deies, 14.421 al·legacions contra aquest projecte. Destaquen que aquesta allau d'al·legacions evidencia aquesta oposició absoluta del territori. Xavier Jiménez, del grup ecologista GPEC, avisa que hi haurà més accions de rebuig per tombar-lo.
La presentació de les al·legacions és el primer pas. Seguirem treballant coordinadament per seguir mostrant l'oposició en aquesta línia. De fet, es preparen noves accions. Estem convençuts que, tal com vam poder fer el 2012 i el 2022, ara, el 2026, aconseguirem parar aquesta línia i aconseguirem que el territori del sud es deslliuri d'una nova amenaça.
Entre les reclamacions destacant les que ja han presentat també els Consells Comarcals del Priorat, del Baix Camp i la Terra Alta, i també una vintena d'ajuntaments. S'ha mostrat en contra la DEOCU Priorat, la DEO Montsant, la DEO Terra Alta i també l'ENS Prioritat, juntament amb Unió de Pagesos i el grup ecologista GPEC. El projecte de red elèctrica, recordem, que pretén desmantellar l'actual línia que va de l'Aragó a la Secuita, al Tarragonès, i construir-ne una de nova que triplicaria la potència actual amb un traçat de 180 quilòmetres i torres de més de 55 metres d'alçada. La línia afectaria 28 municipis des de la Terra Alta fins al Tarragonès.
Reoberta la C-28 al Port de la Bonaigua després de l'esllavissada de la setmana passada que va obligar a tancar la carretera per motius de seguretat. Més enllà de la incidència puntual, el tall té conseqüències directes en la vida quotidiana i també en l'economia del Pallars Sobirà i de la Vall d'Aran. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. La zona afectada és tota l'Escullera, incloent-hi tant el tram on va caure el mur, construït ara fa només 6 anys, com les zones adjacents, on s'hi han detectat blocs inestables. L'alcalde de l'Alt Àneu, Josep Miquel Rossell, lamenta que una obra tan relativament nova s'hagi de refer tota de nou.
Sí, ha sigut una mala execució de quan se va fer l'obra, que deu fer ara 3 o 4 anys, i després, bueno, que és el problema, és que és una zona molt pendent, pues, amb un hivern així amb molta acumulació, pues, el que mos van dir, això, que quasi s'ha de fer la totalitat de l'Escollera nova, fa 200 o 300 metres l'Escollera, pues, vull dir que l'han de fer, s'ha de treure tot i s'ha de tornar a fer.
La Bonaigua és l'única connexió directa entre les dues comarques. Els treballadors que viuen al Sobirà i treballen a l'Aran o a l'inrevés han hagut de buscar rutes alternatives per la N230, amb un augment considerable de temps i despesa en combustible, o bé assumir la possibilitat d'arribar al lloc de feina. Això es tradueix en jornades laborals perdudes, retards i una incertesa constant per a empreses o administracions que depenen del personal que es desplaça diàriament. És el cas de Juanjo España. És l'alcalde de l'EMD de Tredòs, al Naut Aran, però treballa a Esterri d'Àneu, al Sobirà, i que lamenta més l'impacte econòmic en el territori.
Que l'impacte és claríssim, ja que els treballadors arriben amb dificultats, proveïdors que no poden passar amb normalitat i alguns visitants obtenen per no desplaçar-se. Restaurants, hotels, comerços, serveis pateixen les conseqüències, sobretot en temporada turística, no?
El tall, un mes, torna a evidenciar la dependència d'aquesta via estratègica i la vulnerabilitat de les comunicacions aquí al Pirineu, on una sola carretera pot condicionar l'activitat econòmica i social de dues comarques senceres.
Vendrell, ara al Baix Penedès, aquí els delictes s'han reduït un 6% durant el 2025. És una xifra que està per sobre de la mitjana de Catalunya. Són dades que surten de la Junta de Seguretat Local que s'ha fet aquest matí i que ha seguit la nostra corresponsal al Baix Penedès, la Montse Gené Ribà. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. Exactament, la mitjana de Catalunya és el 4% i el Vendrell estaria situada al 6%. Els fets delictius baixen per tercer any consecutiu. Un dels delictes que té una reducció més gran són els furts i els robatoris, que passen de 3.000 a 2.000 casos. L'alcalde Kenneth Martínez s'ha felicitat per aquestes dades fruit, diu, de la bona col·laboració policial.
Totes les dades, doncs, en el seu conjunt són positives. Hi ha una reducció significativa de la delinqüència convencional, un 20% menys respecte a l'any 24, i delictes que van directament contra la percepció de seguretat, que és tan o més important la percepció que les dades, com és el dels robatoris amb força, diríem, ja sigui vehicles, ja sigui propietats, un 33%.
Pel que fa a agressions sexuals, han baixat a la meitat les que es fan amb violència i, en canvi, hi ha més denúncies d'agressions sexuals no violentes en l'entorn familiar. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha dit que una part dels 1.300 nous Mossos que sortiran a l'agost vindran al Baix Penedès, no ha quantificat quants, i s'ha referit al fenomen del cultiu de marihuana reclamant canvis legals.
És una penalitat molt lleu i, per tant, és una activitat criminal, doncs, que d'alguna manera té un efecte crida, doncs, a la criminalitat, perquè li surt barat entre cometes i el rendiment, doncs, és molt alt. I aquí, doncs, estem treballant en iniciatives o intentar influir precisament, doncs, perquè hi hagi canvis de tipus normatiu sobre aquesta matèria.
El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, s'ha referit al procés de regularització d'immigrants, que serà d'aquí a un mes aproximadament, que veu imprescindible, però ha dit que si algú ve a delinquir, trobarà presó o expulsió.
Doncs aquestes són les dades del Vendrell al Baix Penedès, dades de criminalitat del 2025. Gràcies, Montse, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I a Lleida ja se sap qui dirigirà el Cos Nacional de Policia en substitució d'Antonio José Royo, que va ser cessat quan va transcendir que havia estat condemnat fa 20 anys per assetjament sexual. Per primera vegada el càrrec l'ocuparà una dona, és María Pilar Callejero. Estela Busoms, què en sabem d'aquesta nova comissària en cap de Lleida?
Hola, bon dia. Doncs que ha ocupat diversos càrrecs relacionats amb estrangeria i fronteres, entre els quals el de cap de la Brigada Provincial d'Estrangeria a Saragossa. És llicenciada en dret i va accedir a la categoria de comissari el 2018. El nom de Callejero s'ha fet públic un cop s'ha resolt la convocatòria de la plaça que va quedar vacant quan Interior va cessar l'anterior cap de la policia espanyola a Lleida a mitjans de desembre, just una setmana després del seu nomenament. Això després de saber-se que el 2003 Antonio José Royo va ser declarat culpable d'un delicte d'assetjament a una subordinada al País Basc. La nova comissària de Lleida serà nomenada el 12 de març i prendrà possessió del càrrec com a màxim un mes després.
Catalunya al dia. Doncs recuperem la informació relacionada amb els transports perquè el govern ha confirmat que ha començat a retirar els busos de reforç en les línies de rodalies que ja no estan afectades per les obres de millora. De totes maneres, la Generalitat confirma que la gratuïtat a la xarxa de trens sí que s'allargarà tant temps com faci falta. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia. Sí, a poc a poc el govern comença a treure els autobusos que havia posat per cobrir aquells talls de rodalies en les línies on ja s'han acabat les obres de millora. És el cas, per exemple, dels autobusos que s'havien posat a les línies del Maresme o el Vallès Oriental, tal com ha explicat fa uns moments la portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Mantenim encara reforços, però anem retirant en aquells eixos que ha començat, doncs, la normalitat i ha començat a recuperar els usuaris.
Sigui com sigui, la Generalitat sí que avisa que encara no s'ha recuperat aquesta normalitat de la xarxa prèvia a l'accident de Gelida i, per tant, confirma hores d'ara que es mantindrà la gratuïtat de rodalies tot el temps que calgui.
En la primera resolució, efectivament, es va marcar el 15 de març, però la gratuïtat es mantindrà fins que no hi hagi doncs, tot el sistema obert, excepte els trams tallats per obres, l'àmbit de l'R3, val? De Parets a la Garriga.
D'altra banda, Paneque també ha admès que les incidències a la línia de l'alta velocitat de Figueres i Barcelona les tenen identificades i ha confirmat que estan esperant que Adif els proposi quines millores s'han de fer de forma urgent.
Molt bé, gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Vigilància en temps real al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, entre el Bages i el Vallès Occidental. Càmeres i sensors vigilen que la pràctica esportiva respecti les espècies que hi viuen, entre les quals el ratpenats i l'àliga cuabarrada. Mata de Pere, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. S'emmarca dins el projecte de Tec4 Natura, impulsat per la Diputació de Barcelona, la Unió Internacional per la Conservació de la Natura i la Tecnològica Huawei. El parc té 13.600 hectàrees i 10 guardes, i els cims més alts són la Mola i el Montcau. Hi ha més de 300 coves i avencs i és molt freqüentat per escaladors i espeleòlegs. A més, des de la pandèmia es va multiplicar el nombre de visitants. En aquesta segona fase del projecte s'han instal·lat equips de gravació acústica, sensors i càmeres amb les quals es té informació en temps real i es poden prendre decisions immediates. En una dotzena de coves hi viu una població de 17.000 ratpenats que hivernen durant 4 mesos. L'objectiu del projecte és permetre l'esport però respectant la vida de les espècies. Gerard Bota és cap del programa de gestió i conservació de la biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Quan algú entra a una cova, evidentment ha d'entrar amb la llum i és un registrador de llum a llarg termini. Això ens permet veure quina data, en quin moment hi ha activitat d'espeleologia dins de les coves. En paral·lel, estem col·locant tots uns aparells d'ultrasons que ens permeten mesurar l'activitat dels ratpenats, que poden estar hivernant o poden estar reproduint-se, per poder monitoritzar la interacció entre què passa quan hi ha freqüentació humana.
De moment s'han monitoritzat 3 coves i 6 parets d'escalada. Una altra de les espècies a protegir és l'àliga cuabarrada. Sònia Llobet és la directora del parc.
A partir de sensors, audiomuts i càmeres, això ens permet poder desenvolupar un sistema d'alarma i de protocol davant de comportaments inusuals, en aquest cas l'àliga cuabarrada, poder reaccionar ràpidament i poder veure quina és la causa.
Fins ara s'han etiquetat 13.000 imatges i s'han enregistrat 7.000 gravacions.
I a Girona hi ha polèmica entre animalistes i naturalistes per la captura de coipús al riu Unyà. Els animalistes rebutgen que se sacrifiquin i, en canvi, els naturalistes recorden que és una espècie invasora i que, per tant, se n'ha de limitar la població. Fèlix Martín, des de Girona, com argumenten els animalistes que no se'ls elimini?
Doncs l'entitat Animal Safe Girona reclama un canvi de mentalitat. Han iniciat una campanya de signatures i ja en tenen unes 2.000. Els coipús els van portar de França per criar-los en granges per al negoci de la pell. I segons el portaveu d'aquest col·lectiu, Arnau Pagès, ells, aquests animals, no són els culpables d'haver arribat a un medi que no és el seu.
Que sempre anem a lo fàcil, a la mort, a la persecució, i aquests animals tenen els mateixos interessos a viure que tu, que jo. És això que qüestionem. I a partir d'aquesta mentalitat es començaran a veure els animals com toca, que són animals que estan aquí amb nosaltres i no per nosaltres.
En canvi, des de l'Associació de Naturalistes de Girona recorden que el coipú està catalogat com una espècie invasora i, per tant, s'ha d'eliminar per preservar els espais naturals. Això sí, reduint-ne al màxim el patiment. Ho ha explicat el tècnic de conservació de biodiversitat de l'associació, Pau Ortega.
Provoca danys greus en l'ecosistema, especialment en aquells ecosistemes més degradats. Ens trobem que és una espècie molt flexible a nivell de dieta, però especialment s'alimenta sobretot de vegetal.
L'associació La Sorellona fa les captures dels coipús a Girona. L'objectiu és limitar-ne l'expansió pel mal que causen els conreus. Cada any en capturen uns 200 només a la comarca del Gironès.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I quan passen 3 minuts de 2:15, també amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Per repassar les notícies més vistes a la web i l'app de Catalunya Ràdio.
Doncs sí, mira, avui tornem a parlar dels cotxes encallats a Santa Pau, sobretot perquè aquesta informació continua sent de les més llegides, però m'agradaria llegir-te el missatge que han penjat uns veïns, que diu: atenció, Google Maps s'equivoca, camí exclusiu veïns.
Això ens explicava ahir l'alcaldessa, que ho han encomanat a una veïna que fes un cartell per a veure si amb una mica d'humor entrava, sí, i calava més aquest missatge.
És que el cartell té molt d'humor i l'heu de veure en aquesta informació de la web i l'app del 3cat Info.
També ja es veu la foto de la furgoneta allà encallada entre
també, les dues coses.
Realment sí. No es pot ni obrir la porta.
No.
Què més s'expliquem avui?
Mira, curiositats com aquesta del gos a les vies que va deixar dues hores a la línia 3 del metro de Barcelona aturada. L'animal es va espantar, va entrar pels túnels, va fugir pels túnels. Això va passar entre les estacions de les Ceps i Canyelles. Total, que ahir la tarda, entre quarts de 6 i quarts de 8, sense metro, entre aquestes estacions, a més, zones que, a més, doncs, estan, per exemple, no, l'Hospital de la Vall d'Hebron, universitats, etc., doncs, yeah. Gent que va quedar penjada.
Ah, però van localitzar el gos i estava bé, eh?
Sí, sí, el gos estava bé, senzillament, doncs, això, que havia fugit dins dels túnels del metro, imagina't buscar-lo.
Doncs sí, déu-n'hi-do. Ah, fa un any, de què parlàvem, Marc?
Doncs mira, a la web del 3cat Info, fa un any, l'accident entre dos autocars a la Diagonal de Barcelona va passar cap al migdia, va acabar amb 51 ferits, és un accident a la qual dos autocars van acabar xocant. Es va saber després que un vianant va travessar la Diagonal sense mirar, a fora del pas de vianants, òbviament, i un dels conductors va haver de fer un cop de volant per esquivar-lo i va ser quan amb el cop de volant doncs, va embestir un altre autocar que estava aturat, que va tirar endavant un arbre, en fi. 51 ferits, 4 en estat crític, no hi va haver morts al final, i, en fi, doncs, sobretot va ser això, que és aquesta part de la Diagonal on hi ha molts autocars que s'aturen davant de la Casa de les Putxes per anar doncs, a fer les visites turístiques per la ciutat.
I que, veient com va anar, podria haver estat molt pitjor, per tant, encara van tenir
un... Sí, sí, i que els veïns alerten sovint que és una zona que sempre és com molt insegura perquè els autocars s'hi aturen, però no hi ha trànsit, però, en fi, molta circulació i molts vianants.
Molt bé, Marc, doncs demà més.
Molt bé, adéu-siau.
Catalunya al dia.
Seguim amb més coses. L'Hospital Vall d'Hebron atén a dia d'avui 380 infants i adolescents en la seva unitat de tractament de l'obesitat, dels quals el 15% ja els tracta amb fàrmacs com el Wegovy o l'Ozempic, que són molt populars en adults per perdre pes. Es calcula que el 20% de la població infantil i juvenil a Catalunya té obesitat. Barcelona, Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Estel. La unitat, que només fa 2 anys que es va crear, busca l'adherència a la dieta mediterrània i a l'exercici físic d'aquests infants i joves per prevenir diverses malalties metabòliques que estan associades a l'obesitat. Però en el 15% de casos es proposa a les famílies el tractament amb semaglutida, és a dir, el principi actiu del Wegovy o l'Ozempic, sempre i quan la família s'ho pugui pagar i sempre que vagi acompanyat de tractament psicològic. El doctor Eduard Mogas és el cap de la unitat de l'obesitat infantil de Vall d'Hebron.
Són pacients molt complexes i sobretot és molt important aprofitar per insistir en que una persona adulta que porta 20 o 30 anys vivint amb obesitat és una persona potser madura en molts aspectes de la seva vida, també emocional. Un adolescent o una persona en creixement i construcció necessita un suport afegit.
I en quins casos, Mònica, es poden prescriure aquests fàrmacs?
Hem de pensar que la unitat de tractament de l'obesitat infantil de Vall d'Hebron arriba en els casos més greus derivats de l'atenció primària. Estem parlant, per exemple, de joves de 15 o 16 anys amb un pes de més de 150 quilos. En aquests casos, explica el doctor Mogas, el Wegovy està aprovat a partir dels 12 anys i es pot donar, tot i que es desconeix encara els efectes d'aquest tractament a llarg termini, perquè no ens oblidem que estem parlant de cossos en creixement i amb la pubertat en marxa. Tot i això, Vall d'Hebron participa en 15 assajos amb noves generacions d'aquests fàrmacs per valorar l'eficàcia i la seguretat en infants i adolescents a llarg termini.
Catalunya al dia.
Sector turístic de la Costa Daurada que busca 2.000 treballadors per la nova temporada. Avui es fa una jornada específica per contactar amb els potencials candidats i s'està fent durant la Fira Tourist Market que se celebra a Reus. Manel Sastre, a falta de pocs dies per Setmana Santa, els empresaris segueixen apostant per aquest model, eh?
Sí, sí, perquè de fet aquest és el 8è any que es fa i segons expliquen els empresaris funciona molt bé. Enguany s'espera superar la xifra dels 2.000 visitants de l'any passat de treballadors que estan buscant trobar feina entre les moltes ofertes de la trentena d'empreses que hi participen. Donen servei a més de 130 hotels i establiments turístics de tota aquesta zona de la Costa Daurada i fins a les 6 de la tarda s'estan buscant treballadors per posicions en àrees com restauració, recepció, cuina, animació, manteniment i serveis d'atenció al client. Berta Cabré és la presidenta de la Federació d'Empresaris Turístics de la Costa Daurada.
S'ofereixen més de 2.000 llocs i hi ha més de 30 empreses on hi haurà l'oportunitat de fer aquesta mini entrevista, no? entre aquelles persones que estan buscant canviar de lloc de treball o incorporar-se en la indústria turística de casa nostra, o bé doncs, explorar altres oportunitats professionals.
Són entrevistes ràpides d'uns 5 minuts. Aquesta és una més de les activitats que els empresaris turístics han preparat en la tercera edició de la Fira Tourist Market que es fa a la Fira de Reus i en la qual des d'ahir se citen milers de professionals. Enguany la fira també ha crescut fins a 120 expositors, el doble que els que va tenir la primera edició. Hi ha expositors dedicats a la gastronomia, però també d'altres relacionats amb la prevenció de riscos laborals, amb el mobiliari dels allotjaments i altres serveis. Tots ells venen a fer contactes, però també a mostrar novetats, tot just abans de la gran obertura dels establiments per Setmana Santa.
I a buscar feina, com en aquestes trobades speed datings que fan aquí a Tourist Market.
Exacte.
Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
I pla estratègic de Torroella de Montgrí i l'Estartit, el Baix Empordà, per potenciar turísticament els dos nuclis i que l'estiuejant de platja visiti també el nucli d'interior. A partir d'un estudi que ha analitzat les mancances i potencialitats del municipi, també s'insistirà en l'oferta de natura. Fèlix, quants turistes va rebre el municipi en l'últim any?
Doncs van ser 383.000 persones, segons les dades obtingudes a partir de l'ús del telèfon mòbil. 150.000 són estrangers, però la resta, un 60%, és turisme estatal, sobretot de Catalunya. Malgrat això, el treball confirma que la majoria no saben que Torroella i l'Estartit són un sol municipi, amb una oferta complementària que s'aprofita poc. I això és el que es vol revertir, ha explicat la regidora de Turisme, Dúnia Oliveres.
Sobretot que no vingui, poso un exemple, algú de vacances a l'Estartit i marxi doncs, sense visitar el que és el nucli antic, el que és la part més patrimonial que tenim a Torroella, i al revés.
Un 68% del municipi forma part del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Aquesta és també una potencialitat en què s'insistirà. Del pla n'ha sortit un concepte amb un doble sentit que s'afegirà a les campanyes de promoció, naturalment.
Perquè per una banda és això, naturalment, la natura, l'entorn, i per l'altra és una mica el joc de paraules de dir naturalment, òbviament, és la millor destinació turística, i si no la millor, una de les millors.
Torroella i l'Estartit disposa de 32.000 places hoteleres, la gran majoria d'apartaments i càmpings. El pla estratègic l'ha fet una empresa externa i defineix les línies a seguir des d'ara i fins al 2030.
El districte de Ciutat Vella a Barcelona s'ha posat en marxa un pla per millorar la neteja i recollida de residus. Per exemple, augmenten les freqüències de neteja, s'incorporen 9 punts mòbils de recollida selectiva i s'aplicaran nous productes desinfectants i contra les pudors. Anem a la seu del districte de Ciutat Vella de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Per accions puntuals entenem, per exemple, posar una paperera o un contenidor nou en un lloc on no n'hi havia. Pel que fa als 42 projectes que es tiraran endavant a partir d'aquest mes, són accions de més recorregut. Ens referim, entre d'altres, a millorar la neteja exterior dels contenidors o reduir el número de bosses abandonades al carrer, ampliar la recollida comercial de residus i, a partir de la tardor, cada barri tindrà un dia assignat per a la recollida de mobles. Carlos Vázquez és el director de serveis de neteja.
Per exemple, veieu el Raval, que té 2 dies de recollida, el Gòtic 2, el Casc Antic 2. Com quedarà? Molt més endreçat, molt més ordenat, molt fàcil de comunicar. I el que volem amb aquesta acció és que la gent sàpiga. A mi em toca els divendres i no hi hagi confusió.
Per tirar tot això endavant, l'Ajuntament ha reorganitzat i redistribuït els recursos que es destinaven a la neteja de Ciutat Vella. Albert Batlle és el regidor del districte.
L'Ajuntament destina una quantitat extraordinària de recursos i que la impressió que hi havia és que aquests recursos no tenien retorn. L'esforç econòmic que la ciutadania de Barcelona fa pel tema de neteja, hem de mirar que es correspongui amb el resultat que això provoca.
Amb la prova pilot per a la millora de la neteja que es va tirar endavant l'any 2025, s'ha aconseguit reduir l'abandonament de bosses d'escombraries entre un 30 i un 42%.
Fa Falten dos minuts per arribar a tres quarts de dues. Acord definitiu per ubicar la nova biblioteca pública de l'Estat a Tarragona. Es farà a l'antiga Tabacalera. L'Ajuntament espera que el nou equipament, que suposa una inversió de 20 milions d'euros, sigui una realitat durant el pròxim mandat. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què més s'ha concretat d'aquest projecte?
Doncs mira, que es farà l'espai que ocupaven les zones nobles de l'antiga Tabacalera i també l'assecador. Es distribuirà en tres plantes i ocuparà 10.000 metres quadrats, quatre vegades més que l'equipament actual. Una vegada l'Ajuntament faci efectiva la cessió dels terrenys, el Ministeri de Cultura el que farà serà la redacció del projecte, fer-se càrrec també de les obres i, evidentment, del seu finançament. Quan estigui enllestida, la biblioteca serà transferida a la Generalitat. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, està convençut que el projecte tirarà endavant encara que hi hagi canvi de govern de l'Estat.
Què faran? Dir que no a una biblioteca provincial, que, per cert, és una obligació normativa de l'Estat, tenir una biblioteca estatal a les capitals de província. No és una cosa que m'hagi inventat jo o la consellera Ramos. Així que no em fa patir, perquè, a part, jo confio plenament que tindrem el mateix president.
Bé, esperen que la redacció del projecte estigui enllestida enguany i que l'equipament pugui obrir les portes durant la pròxima legislatura. Tot plegat suposarà una inversió mínima de 20 milions d'euros. Ja diuen mínima perquè ja saben que això al final acaba pujant una mica. Quan estigui construïda, serà la segona biblioteca pública més gran de Catalunya per darrere de la futura nova Biblioteca Pública de Barcelona.
Mireu, i ara entrarem a l'hivernacle del Parc de la Ciutadella de Barcelona, que acull des d'avui fins a finals de maig l'exposició Darwin Botànic, que és una faceta poc coneguda del científic britànic. Una selecció espectacular de plantes vives serveix per explicar com es fa la selecció natural en el món vegetal. La visita de la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Bon dia. Doncs tenim la sort que ens acompanya el biòleg Martí Domínguez, comissari de l'exposició, que avui s'inaugura aquí a l'hivernacle del Parc de la Ciutadella. Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan pensem en Darwin, la majoria ens quedem amb la teoria de la selecció natural i l'associem només amb el món animal, però en un hivernacle similar a aquest, situat a uns 30 quilòmetres de Londres, on vivia amb la seva família, Darwin també va aplicar la teoria a les plantes. A les orquídies, per exemple, que són les plantes que obren aquesta mostra, els va dedicar moltíssimes hores d'observació i de recerca. Si et sembla, ens aturem davant d'una de les joies d'aquesta exposició, l'orquídia dia de Darwin. És una espècie d'estrella de Nadal, diria jo, no?, que tenim la sort de veure en flor i que és una prova contundent de les seves teories, no?
Sí, Darwin va dedicar molt de temps a treballar amb l'estructura de les flors de les orquídies, perquè veia que era fruit de la selecció natural. Aquesta orquídia de Nadal, o l'orquídia de Darwin, té un nectaris, un receptacle on està el nèctar, que té una llargària de 20 centímetres. Quan Darwin va veure aquesta orquídia, va dir, per força ha d'haver un insecte pol·linizador que tinga una espiritrompa tan llarga com per arribar a aquest nèctar. En aquell moment no se coneixia aquest pol·linizador i se va descobrir uns anys després de la mort de Darwin.
Si no hi hagués aquesta papallona, no seria possible la fecundació creuada amb aquesta orquídea.
Efectivament, perquè no hi hauria cap papallona que tinguera una espiritrompa tan llarga i, per tant, no arribaria cap al nèctar.
Una mica més endavant, hi ha tot un apartat dedicat a les plantes carnívores, on veiem, per exemple, les doseres, una planta caçadora a la que Darwin va alimentar fins i tot amb roast beef, no? I després també hi ha la Nepenthes,
que és espectacular i que fa uns pitxers en els quals hi ha una substància àcida, les mosques venen atretes, cauen dins del pitxer i esta vora té un replè que impedeix l'eixida. Hi ha pitxers que capturen ratolins, sargantanes, etc.
És impressionant. Continuem la visita amb un panell en el que expliqueu les estratègies de les plantes per incrementar la varietat genètica i per fer-se més fortes.
Els seus detractors li diuen, bé, i què passa amb les plantes? Si les plantes tenen els dos sexes i per força s'autofecunden. Aleshores, com expliques la biodiversitat de les plantes? I Darwin el que va fer precisament és estudiar com les plantes evitaven a tota costa autofecundar-se i no s'autofecundaven quan no, diguem-ho així, no tenien més remei.
L'exposició s'acaba amb una crida alertant dels perills que pesen sobre la biodiversitat. En prenem nota i us convidem a venir a veure-la, avisant-vos que és una exposició viva i, per tant, el que hi ha avui no és el mateix que podeu veure el 31 de maig, que és quan s'acabarà, perquè les plantes van canviant cada dia.
I ens traslladem ara cap al Castell Gala Dalí de Púbol, al Baix Empordà, que acull l'exposició temporal d'Ali Horst, Mirades creuades, que aprofundeix en la relació d'amistat que va néixer als anys 40 entre l'artista empordanès i el reconegut fotògraf de la revista Vogue. Anem cap a Púbol. La Núria Pereira ha assistit a la inauguració. I, Núria, què t'ha semblat? Què s'hi pot veure?
Hola, bon dia. Doncs fotografies de Horst fent referència al vestuari per a un ballet que va dissenyar el propi Dalí. I és que l'artista empordanès va tenir molt interès per la moda, juntament amb Gala, perquè els permetia extendre el seu art i projectar la seva imatge. Ho explica la directora dels museus Dalí, Montse Aguer.
La moda era un llenguatge d'expressió. Podem dir que tant un com l'altre eren dandis, no? I concedien molta importància a la imatge que projectaven.
I tal com explica una de les comissàries Bea Crespo, els tres es van conèixer en una època de gran connexió entre artistes, que es refugiaven en les coses boniques mentre es desenvolupava la Segona Guerra Mundial.
El mateix Horst explicava que en aquell moment en què es coneixen hi havia una absència de fronteres entre disciplines i estaven tots allà com en el mateix escenari, es movien en els mateixos escenaris.
També hi veiem fotografies icòniques com el retrat que Horst va fer a Dalí amb els ulls tancats, pendent del seu món interior, i també hi ha objectes inèdits. Veiem una jaqueta negra de Gala restaurada per a l'ocasió i una altra de blava de Dalí. Però la relació d'ells dos amb Horst no només és professional, també era una relació d'amistat que va durar anys, com es veu en una fotografia, la tenim aquí al davant, de Dalí i Gala, passant una estona a la Costa Brava, en un punt que encara avui no s'ha pogut identificar.
I el viatge en totes les seves vessants és el fil conductor de la nova edició del Festival Mot de Literatura de Girona i Olot, que aquest any comença a la capital de la Garrotxa el 19 de març. S'hi parlarà de viatges transformadors, de viatges forçosos, de viatges interiors, del passat o de viatges decebedors, a través d'una trentena d'autors com Julio Llamazares, Oriol Canosa o el convidat estrella d'aquesta edició, que és el prestigiós autor francès Jean Echenot. Ens ho explica la Clara Jordan.
Sí, de fet, el lema d'aquest any, Me'n vaig, és el títol de la novel·la que va donar l'any 1999 al Premi Goncourt a Echenot. D'ell, que conversarà en el festival amb la seva traductora al català, en parlava la comissària del festival, Eva Vázquez.
En Jean Echenot és un autor que li agrada molt la ironia, tracta uns personatges aparentment insensibles, no? Però que els hi passen unes coses extraordinàries, no? Semblen gairebé gags de cinema mut transformats en novel·les. És un escriptor extraordinari, no? I d'una gran contenció.
Altres autors internacionals que passaran pel mot són l'italià Gianmarco Griffi, autor d'un dels fenòmens literaris del moment gràcies al Boca Orella, la novel·la Ferrocarrils de Mèxic, o l'escriptora russa exiliada a Berlín, Maria Stepanova, amb qui reflexionarà sobre els viatges forçosos a través de dues de les seves novel·les, En memòria de la memòria i Desaparèixer. Julio Llamazares, el recentment guardonat Marc Colell per les Crines, o Irene Pujades, també participaran en un festival que pretén acostar els autors al seu públic. Com dèiem, aquest any comença a Olot el 19 de març i acabarà a Girona el 28 de març.
I amb la música de Bach marxem ara cap al Teatre Dau al Sec, que acull el projecte Gàbia. És una proposta escènica que fa dialogar aquestes suites amb diferents llenguatges com la dansa, el clown o el vídeo. Fins diumenge, cada funció es converteix en una sessió única. Marta Vives, bon dia.
Bon dia, i mireu, el punt de partida és singular. El públic envolta en 360 graus un cub de metacrilat al mig de l'escenari amb el xelista Miquel Àngel Aguiló a dins. I a partir d'aquí, cada dia, ballarines com Sol Picó o Eulàlia Berguedà, artistes plàstics com Conchi Alameda o Roger Julià com a clown, dialoguen amb les notes sacres del músic alemany. Miquel Àngel Rayó en és el director.
No és el mateix estar escoltant set suites d'en Bach només, i no és el mateix estar veient una dansa només. Se produeix una interacció permanent, un joc de preguntes-respostes.
El muntatge reflexiona sobre què vol dir estar tancat o exposat i pretén convertir aquesta gàbia no pas en un límit, sinó en un espai de pensament, resistència i creació compartida.
Què passa quan engaviem la cultura? Què passa quan la reduïm a espais elitistes, espais hermètics, espais privatius, com ha passat molt sovint en art contemporani, en determinada pintura? Nosaltres intentem, amb un projecte Gàbia, que la cultura sigui per tothom i eixamplar públics. Aquesta és una idea fonamental.
Projecte Gavi és la primera producció del Teatre Principal d'Inca que arriba a Barcelona amb la intenció de trencar bombolles i esquemes. I molt breument afegirem que Girona ha acabat el Festival del Circ, en el qual, a més de poder gaudir de números inèdits a Europa, durant una setmana de funcions, els artistes han competit en un concurs per obtenir alguns dels guardons que els dona un jurat internacional. Per primera vegada, aquest any han premiat Ex Aequo, tres atraccions diferents de l'elefant amb l'elefant d'or, un jove equilibrista de l'Argentina, un grup de trapecistes de Xile i un número de corda aèria d'un duet de Rússia.
Esports.
Cinc minuts per la informació esportiva, com sempre, amb desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Marcos García, bon dia.
Bon dia, Estel.
Comencem amb el Barça masculí, que avui, en paraules de Hansi Flick, ha de fer possible allò impossible.
Doncs que sigui possible. El Barça ha de remuntar avui els 4 gols en contra de l'anada contra l'Atlètic de Madrid. És la semifinal tornada de la Copa. Fa 3 setmanes va ser aquest desastre 4-0. Si vol classificar-se per a la final, ha de superar aquest 4-0. Aquest Barça-Atlètic de Madrid arrenca a les 9. En farem la transmissió des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. I més aviat d'aquesta hora, de fet, d'aquí a només uns minutets, ha de començar el dinar de directives, i allà, com sempre, hi tenim el Ramon Salmurri, Barcelona. Ramon Salmurri, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Ara mateix encara esperant els representants tant del Futbol Club Barcelona, amb el president Rafael Liuste al capdavant, com els de l'Atlètic de Madrid, en la trobada prèvia a partir de les 2 en un cèntric restaurant de la ciutat, perquè avui, com deies, a les 9 de la nit hi ha aquesta semifinal tornada de Copa, un partit pel qual Hansi Flick no podrà comptar ni amb Eric Sancionat ni amb els lesionats Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, a més a més de Gavi i de Christensen, cosa que no, diguem-ne, fa dubtar Flick a l'hora de creure en les possibilitats del seu equip. A més, de cara a l'ambient que es pugui viure aquesta nit al Camp Nou, amb 45.000 espectadors, hi haurà grada d'animació, uns 750 aficionats del Barça, després que els Mossos hagin donat el vistiplau, i per tant, avui a l'estadi també gradaria d'animació.
Gràcies, Ramon, bon dia.
Bon dia.
Això pel que fa a la Copa, a la Lliga, el Barça és més líder.
Després de l'ensopegada del Madrid, ahir 0-1 contra el Getafe, hi ha un marge a hores d'ara de 4 punts del Barça sobre el Madrid al capdavant de primera. El gol el va fer un golarro, Satriano, jugador del Getafe, i malgrat aquests 4 punts, el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, no dona encara la Lliga per sentenciada.
No, por supuesto que no. Quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36 puntos. Aquí nadie va a tirar la toalla ni, por supuesto, esto es el Real Madrid. No se rinde nada hasta el último partido. Evidentemente, 4 puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla.
A la primera part, una jugada d'aquelles que fan faredat, el central del Madrid, Rüdiger, va agredir un jugador del Getafe amb un cop de genoll quan estava estès a terra, una acció que no va rebre cap mena de sanció, cap ni una ni de l'àrbitre, ni del VAR, ni de ningú. Els jugadors blancs, Hausen, Mastantuono i Carreras, no podran jugar el pròxim partit al camp del Celta.
Mentrestant, ha començat el procés de validació de firmes en el camí cap a la presidència del Barça.
Tot apunta que seran 3 els precandidats a les eleccions del Barça, els que han passat el tall de firmes, ja saps, fixat, ho deia ahir l'Audal, en 2.337 suports validats. Els sentim seguits, Joan Laporta, Víctor Font i Marc Síria.
Recollir signatures mai és senzill, i per això he dit que aquestes signatures les valorem molt, potser més que el 21, perquè el 21 era unes eleccions en les que es va haver-hi més mobilització.
Són una mostra del clam que hi ha dins del barcelonisme perquè un canvi sigui possible. Jo crec que avui serà el primer dia en el que tindrem un termòmetre real, que podrem comptar quanta gent ha donat suport a quin tipus de club volem.
Un projecte clar, amb solucions reals, executables. Ara que tindrem un altaveu, ara que sortim tots a la línia sortida, el que volem és presentar el nostre projecte i que els socis escullin aquell projecte que creguin que és millor pel Barça de present i pel Barça de futur.
La porta va superar les 8.000 butlletes, Víctor Font va superar les 5.000 i Marc Síria va fregar les 2.900, és a dir, qui no ha passat el tall és Xavier Vilajoana, 1.621, tampoc el van passar Daniel Juan i William Maddock. Entre avui dijous es fa el recompte de paperetes i dijous hauríem de tenir la proclamació de candidats. Encara en futbol, avui a Espanya-Islàndia és el primer partit per al Mundial Femení de l'any 2023. 2027 a la selecció espanyola i tenim 7 catalanes i 3 jugadores del Barça més.
En handbol, el Granollers no pot ensopegar avui a Portugal.
Doncs no, tercera jornada de la fase principal de la Lliga Europea, és la segona competició continental. Porto, Balonmano, Granollers, l'equip vallesà ha de guanyar a domicili al Porto per no dependre de tercers.
Sabem que és un partit de cara o creu, és probablement l'última oportunitat, tot i que matemàticament no ho és, però bé, sabem que hem de fer les coses molt bé, que hem de millorar molt, però sí que és veritat que l'altre dia ens vam emportar durant alguns minuts del partit la sensació de que podíem haver fet alguna cosa més.
És que, com diu Antonio Rama, el tècnic vallesà, han de guanyar per seguir amb opcions de passar ronda. La classificació al Balonmano Granollers tanca aquest grup, té 2 punts, per davant té el Porto i l'Evergroup noruec, tots dos tenen 4 punts, l'Arus danès lidera, en té 6, el Porto Granollers es jugarà 3:15, i com que sé que t'agrada, el podràs seguir si vols, per Esport 3.
Ara m'ho apunto. I a la Champions masculina de waterpolo avui li toca a l'Atlètic Barceloneta.
Juga a la pista del Brescia, a la piscina del Brescia. El partit és avançat a la jornada 17.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
La gallineta diu que prou ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes. Aquest sou que fa 3 anys que m'esclavitza.
A l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès s'hi exposa un gran mural de més de 13 metres de superfície sobre els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. Està fet amb una 50ena de documents que corrien pel carrer, fulls volants, és a dir, octavetes, cartells, adhesius, diaris, fotografies, tot això que es conserva al fons de l'Arxiu Nacional. I amb aquest material, alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat van rebre l'encàrrec de fer un projecte que actualitzés aquests documents i que reflectís els anhels i les esperances d'aquell moment de canvi. L'exposició es titula Les parets criden Franco a mort, i que cridin, que va anar bé anar-ho recordant. Nosaltres hi tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.